I ara tenim aquí, eh? Ja tenim aquí!
Estic girat.
Admirant que el meu país és tan senyorial i la fiesta sensacional, que ho vas a flipar. Van errats, jo vinc un poble que està al costat, un xic petit però ben arreglat, amb gent propera i legal. I tenim torres humanes que aguanten...
Montse, Mir, com estàs?
Bona tarda.
Tu també ets de les que va plegar tard o no?
Vaig plegar a l'hora que s'havia de plegar.
A l'hora que s'havia de plegar, i quina hora és aquesta?
Bona resposta. Bé, l'hora que s'havia de plegar, David, és que ho vols saber tot.
Està clar que no va ser l'hora que va plegar Laia Tudel, no?
Bé, no ho sabeu. No ho sabem. He dit que jo vaig acabar acompanyada.
Tu vas tancar. Laia Tudel
mai plega a l'hora que toca.
Vaig plegar quan tocava, també.
Molt bé, vinga, va, fem el repàs de l'actualitat de l'hoquei patins a l'Estic Girat. Montse, comencem com sempre amb resultats i classificacions d'aquesta jornada de l'hoquei Lliga. Hi havia jornada ahir, jornada 26. Victòria del Barça a Reus, que li permet mantenir els 5 punts d'avantatge sobre el Liceu.
Per 3-4, el Liceu també va guanyar per 5-1 l'Igualada. Els altres resultats, Vic 6, Alcoi 6, Noia 4, Lleida 5, Mataró 8, Tordera 4. El Tordera ja va perdre aquest mateix dimarts la categoria. Vendrell 7, Manlleu 1. Calafell 6, Voltregà 4, Vilafranca 5, Cerceda 5, el Barça líder amb 73 punts, el Liceu segon amb 68, el Víctor 153, a la cua més del Tordera, que com dèiem ja ha baixat, i té 8 punts, i el Manlleu amb 17 i el Mataró amb 20. Queden 4 jornades per al final de la Lliga. El cap de la setmana que ve no hi ha competició, però el següent, atenció David, hi ha un plat fort. Barça-Liceu, dissabte 11 d'abril a la 1 del migdia.
Primer contra segon, per tant, si guanyés el Barça, ja gairebé deixaria la Lliga sentenciada.
Gairebé, gairebé, però encara matemàticament no seria campió.
A l'hoquei Lliga femenina, l'enfrontament entre els dos primers va ser ahir.
Manlleu 4, Voltregà 4, el Voltregà líder amb 41 punts, és els mateixos que té el Manlleu, el Voltregà, però, atenció, ha jugat un partit menys. Per cert, també, la setmana que ve s'acaben els terminis per presentar candidatures per acollir les finals a 4 de la Lliga Europea i de la SERS. A la primera, de moment, hi opta el Vic, a la segona, l'Igualada.
Ganxo de cullera.
I avui el ganxo de cullera el dediquem a un dels jugadors del Barça que va ser protagonista precisament en aquest partit que va jugar ahir.
Marc Gual, que hi va fer els 4 gols del Barça a la pista del Reus, on per cert havia jugat anteriorment, és un dels jugadors que ha renovat el seu contracte amb el club blaugrana. En aquest cas s'ha assegut aquest mateix mes per un any més fins al juny de l'any que ve.
Targeta blava.
No li vols ensenyar a ningú?
No, és simplement el més negatiu de la setmana. És la lesió de Gepi Selva, jugador del Reus. Té una fractura en un dit de la mà esquerra, estarà entre 3 i 5 setmanes de baixa i es perd el torneig de Montré amb la selecció espanyola la setmana que ve. I ara el seu objectiu és poder estar a punt per la final a 4 de la SERS, que és el cap de setmana del 25 i 26 d'abril.
Gol, gol!
De tant en tant explico història d'algun dels catalans que tenim escampats
molts,
per altres països.
Molts,
molts. He anat explicant diferents països. La d'avui és un país que ja hi hem anat, Alemanya. El que passa que és sobre hoquei patins femení i el protagonista avui no és un jugador, sinó un tècnic, el Quim Puigverd.
Que, a més, va ser protagonista... Bé, suposo que ho expliques a la història, no? A la Final Four
sí,
de la Copa d'Europa d'hoquei patins
femení. Sí, és un dels
tècnics
que van ser a la Final 4 de la Lliga Europea Femenina d'hoquei patins.
El 2010, a través de la Federació Espanyola, jo estava de segon d'en Joan Soler en el Mundial de Madrid, amb un sopar del CIR. Vam fer una trobada allà i es veu que la selecció alemanya volia canviar d'entrenador i van contactar amb mi si m'interessaria. D'entrada vaig dir que no, perquè no coneixia res de l'idioma i em semblava que era una aventura una mica grossa. Llavors, el mes d'agost, vaig anar-hi a un campus que van organitzar, em va agradar i m'hi vaig quedar.
És de Riudellots de la Selva, té 47 anys i la seva vida professional i personal va canviar fa 4 temporades després que li fessin aquesta proposta. Ara, Quim Puigverd, a més de ser el seleccionador de l'equip femení d'Alemanya, també entrena l'Iserlohn, que aquest any ha arribat a les semifinals de la Lliga Europea. La proposta i la seva feina allà han canviat en aquests anys.
Jo en aquest moment no estic cobrant de la Federació Alemanya. Estic allà perquè vaig anar-hi el primer any sí que hi havia diners, van perdre l'espònsor que tenien i ara estic allà sense cobrar. Llavors, les jugadores, evidentment, tampoc cobren. Al contrari, quan anem a jugar un campionat, paguen per poder jugar amb el seu país. Però, bueno, tot i així, la voluntat d'elles i el seu caràcter alemany les fa competir.
A l'Iserlohn, on treballa també amb la base, sí que el paguen i, a més, té una altra feina aconseguida a través d'un espònsor del club. L'hoquei patins femení alemany és totalment amateur. Hi ha una falta de recursos econòmics, però també hi falten els fonaments bàsics per poder entrenar-se i competir.
És completament amateur. Som molt pocs equips, som 8 equips de tota la Lliga i cada any perdem un equip, es van desfent, les jugadores, molts equips estan sense entrenador, i llavors ho deixen perquè tenen altres coses, no s'ho passen bé. Nosaltres potser som l'única excepció, que som l'equip que sí que entrenem, que competim, que estem jugant a Europa, i això les manté.
De fet, a Alemanya no hi ha ni lliga. Els equips juguen un cop al mes i en una sola seu juguen 3 partits, per tant, en un cap de setmana. A més, durant la setmana, la falta de tècnics fa que ni s'entrenin. Tot això repercuteix en la feina que es fa a la selecció.
Ens concentrem al pavelló el divendres, dormim allà, entrenem dissabte, diumenge, i el diumenge tornem a casa. I el problema que tenim és que les jugadores que estan amb nosaltres o bé amb Düsseldorf, per exemple, tenen un ritme bo, però la resta d'equips, la veritat és que és un desastre. Tàcticament zero, i moltes, la seva condició també és molt pobra. Individualment, algunes són molt bones, però no tenen cap concepte.
Tot i això, Quim Puigvert està satisfet amb la feina i valora sobretot les ganes de treballar i aprendre i també l'esforç de les jugadores. De fet, assegura que el seu compromís és amb elles i no pas amb la selecció. Ha renovat fins al 2016 i té clar quin és el seu objectiu principal.
L'objectiu principal és guanyar una medalla al proper Mundial. Aquest any passat vam estar a prop, vam quedar quarts, l'anterior vam quedar cinquens al Brasil i cada cop anem un pas més. Ara hem jugat una semifinal d'una Final Four, les jugadores competeixen, són molt bones i amb el petit esforç que fan i el que jo faig i junts fem coses bones, i la veritat és que l'objectiu és el 2016, si hi ha Mundial o no, ja veurem, o si no Barcelona, el 2017 és guanyar una medalla.
L'últim cop que Alemanya va pujar al podi en un Mundial femení va ser el 1998, en què va ser tercera, darrere de l'Argentina i Portugal. No és el primer cop que he parlat d'un tècnic. No sé si recordes que fa uns mesos vaig parlar de Borja López,
sí,
que és jugador-entrenador, en aquest cas, de la Vendée,
a França,
i ha estat un parell de temporades. Ha decidit que torna, que la temporada que ve vol tornar a Catalunya, que deixa aquesta aventura francesa, on ja ha fet, diguem, el que hi havia de fer, ha treballat de jugador i també d'entrenador. La idea, però, és tornar a l'Hockey Lliga, en aquest cas, com a jugador. De moment no té res tancat.
L'àlbum de cromos.
Ja sabeu que a l'Estit Girat tenim el nostre àlbum de cromos particular. Demanem a jugadors de l'hoquei patins actual que ens diguin quin és el seu cromo, quin és el seu ídol. Alguns trien jugadors encara en actiu, d'altres trien jugadors que han estat històrics i que ja estan retirats.
Avui estaríem amb una classificació a part, diguem-ne. És a dir, mira, és que avui parlarem de tot un personatge. És un dels jugadors amb més talent que hi ha hagut mai a l'hoquei patins. Ara bé, amb un caràcter i una manera d'actuar, entre cometes, li diríem, diferent, que no el va fer acabar de triomfar pel talent que té, eh? És un personatge peculiar que l'ha triat precisament el jugador del Reus, el Gepi Selva.
El meu referent era Panchito Velázquez, doncs, per la seva manera de jugar, pel carisma que tenia dins de la pista i sobretot per la tècnica que tenia. Era un jugador que decidia sempre els moments importants i, com que jo ocupo la mateixa posició a la pista més o menys, doncs sempre intentava fixar amb els moviments que feia, amb els ganxos que feia i vaja, un mirall per mi.
Panchito Velázquez, mira,
un paio de caràcter, eh?
És a dir, de caràcter, de decisions, en alguns moments, pels que som, diguem-ne, no massa esbojarrats, incoherents, estranyes, és a dir, podria escriure no 10 línies, sinó un llibre de les mil i una anècdotes que s'expliquen de Panchito Velázquez. Tothom es queda amb la sensació que la seva manera de ser i de viure no li va permetre treure rendiment del gran talent que tenia. De fet, no va guanyar gaires títols, a més va tenir una carrera amb moltes interrupcions i amb actes constants de rebel·lia. Els sistemes, diguem-ne, que no anaven gaire amb ell. Va néixer el 1975, era fill d'un jugador argentí, Cecilio Velázquez, va debutar amb 16 anys a la Lliga Argentina, el 92 va fitxar pel Folonica Italià, va tornar a l'Argentina al cap d'un any. Pocs mesos després, va tornar a Itàlia, un altre cop no s'hi va adaptar, va tornar, el 97 va arribar al Voltregà i va ser, en aquest cas, determinant perquè l'equip aconseguís la permanència, va fitxar pel Barça com a gran estrella, només hi va durar un any, no es va adaptar, va tornar a l'Argentina, va deixar l'hoquei, va passar-se al futbol, en aquest cas va tenir una lesió greu, després, però, de la lesió de recuperar-se d'un temps inactiu, va decidir tornar a l'hoquei i va jugar, mira, haig de fer un resum ràpid, eh? El Benfica també va provar una tercera etapa molt curta al Voltregà, a l'Argentina, com et deia, molts períodes sense jugar, i el 2010, amb 35 anys, encara va tornar a jugar a l'Argentina. Se n'ha sabut poc d'ell en els últims anys, i en una de les poques entrevistes que li han fet a l'Argentina, ara fa aproximadament un any, reconeixia sobretot que el seu caràcter l'havia perjudicat molt.